de viure en silenci sense plors aquella història que ara don tranquil·la en algun lloc del món. Oblidaré cadascun d'aquells mots que dibuixaven els teus ulls quan em miraves des de lluny. Intentaré abraçar cada vegada un amor que et fa volar, que en res acaba molt. Que vingui allà pel vell mig del jardí i m'ompli les mans dels petons que avui van arribar al meu port. I els ocells volen davant meu, i els camins s'obren davant meu amb una llum que ja no veu.
Aquest diumenge 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones. A Constantí s'han programat tot un seguit d'activitats amb l'objectiu de reivindicar un any més la igualtat de drets entre els homes i les dones. L'acte central tindrà lloc aquest diumenge a 2:15, al davant de l'Ajuntament, amb la tradicional lectura del manifest a càrrec de les associacions de dones del municipi, el grup cultural Mestresses de Casa i l'Associació de Dones per la Unitat de Constantí. Seguidament, al pavelló poliesportiu es celebrarà un dinar de reconeixement a tot el col·lectiu de dones del municipi. Amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Dones, i com ja ve sent una tradició aquests últims anys, avui us oferim un programa especial a un dia més. Un programa on, precisament, tot el protagonisme serà per les dones, pels testimonis, per la veu, pel missatge. Des de la seva experiència, avui us parlaran dones que col·laboren habitualment a la ràdio i que formen part de l'equip de Constantí Ràdio. Tindrem també amb nosaltres a dues regidores de l'equip de govern de l'Ajuntament de Constantí i escoltarem també algunes aportacions o interpretacions musicals que han protagonitzat veus femenines que al llarg d'aquesta temporada ens han regalat la seva sensibilitat i el seu talent en aquest programa Un Dia Més. La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental que cal garantir en una societat que ho exigeix. Tot i que s'ha avançat, encara hi ha molts indicadors en el nostre dia a dia que posen de manifest que encara queda molt camí per recórrer en matèria d'igualtat. Malgrat que el dia per reivindicar els drets de les dones hauria de ser cada dia de l'any, avui, a Un Dia Més, cedim tot el protagonisme a les dones, amb l'objectiu de fer-les més visibles que mai. Avui, a Un Dia Més, les dones prenen la paraula.
Què tal? Molt bon dia. Us saludem doncs, des de Constantí Ràdio, el programa Un Dia Més, en aquest cas amb aquesta edició especial, com deia el company Jordi Martínez, amb motiu del Dia de la Dona, que se celebra el 8 de març. Avui amb un programa fet amb veus femenines que, com deia el Jordi, us seran familiars. Hem convidat a dones properes a la nostra ràdio que les podem escoltar habitualment. Elles són la regidora de la Dona, Polítiques d'Igualtat i Festes de l'Ajuntament de Constantí, Mariana Bucher. Mariana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la regidora d'Ensenyament, Cultura, Ciutadania i Associacions i Promoció Econòmica, la regidora Dolors Fortuny. Molt bon dia, Dolors.
Hola, molt bon dia.
I ens acompanyen també dues de les veus que cada setmana doncs, pugen aquí a la ràdio i ens regalen els seus espais radiofònics de poesia i de cultura també. Tenim a la Isabel Rivera del programa Arran de Vers a Frec de Llavi. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
I tenim a la Núria Moreno, que ens acompanya aquests darrers dies amb el programa de poesia Animals, amb l'Àlex Caburrasi. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé.
Bé.
Volem celebrar amb vosaltres doncs, el Dia de la Dona, que se celebra aquest 8 de març. I què més bé no, doncs, que poder-ho fer amb vosaltres amb un programa que serà doncs, el que surti. M'haureu d'ajudar entre totes. M'agradaria que comencem explicant una miqueta què suposa aquest dia per vosaltres. Qui vol començar? Isabel.
Aviam. Penso que el Dia de la Dona, com tothom, suposo que més les companyes també ho deuen pensar, ha de ser cada dia. O sigui, celebrem que som dones i això és diari, no? El que sí, clar, que està molt bé que tinguem un dia per nosaltres i que puguem reivindicar doncs, moltes de les coses que fan falta encara per fer per les dones, no? Doncs la igualtat en el treball, el tema de la violència de gènere, que també està tocant bastant últimament. I doncs això, no? Representa doncs un dia per poder fer aquestes reivindicacions, per seguir lluitant, per aconseguir més coses per les dones, per totes nosaltres, i doncs i tot això que tiri endavant, vull dir que se'ns escolti, que se'ns senti la veu, sobretot avui, doncs el Dia de la Dona, no? Jo és el que penso.
Núria Dolors, Mariana.
Bé, si voleu, jo completament d'acord amb el que diu la Isabel. Em sembla que és un dia important per nosaltres, per totes les dones. Un dia de lluita, un dia bé, de lluita, reivindicatiu, i també un dia de pensar en totes aquelles dones que ens han precedit, que gràcies a elles som on som, que han lluitat, que moltes d'elles han deixat la seva vida perquè les dones puguem assolir la igualtat respecte als homes.
Molt bé. Núria?
Doncs jo també estic molt d'acord amb elles, no? Perquè jo crec que és un dia de, en què, no sé com dir-ho, és com empoderar-nos una mica, no? Dir, som nosaltres, som dones i som tan vàlides com qualsevol una altra persona. O sigui, no sé, és una mica de reivindicació i de recordar que les dones som aquí per alguna cosa, no només per fer feines o per estar a casa, coses que no es veuen, no ens hem d'amagar, hem de sortir. Per què? Perquè som persones tan vàlides com qualsevol altra.
Exactament. Mariana.
Bueno, ¿qué más que añadir que lo que han dicho? Estoy totalmente de acuerdo con ellas. Y yo creo que el 8 de marzo es un día de celebración de que somos mujeres, con lo bueno y lo malo que conlleva, pero es una celebración de que nosotras podemos con todo y que conseguiremos la igualdad y que conseguiremos que se acabe la lacra que llevamos de la violencia de género y que por fin abramos los ojos a esta serie de personas que no entienden que una mujer vale mucho y que la primera mujer es su madre, que podría ser su hija, que podría ser su hermana y que lo paremos ya, que ya está bien. Pero el 8 de marzo es... Yo creo que es eso, la celebración de que somos mujeres, de que podemos con todo, para lo bueno o lo malo, somos la base de la familia, en el trabajo somos un gran puntal, porque, como ya he dicho, valemos para todo y valemos para más, y nosotras mismas lo tenemos que reconocer y tenemos que seguir luchando porque eso se reconozca de cara al resto.
I aquí a Constantí doncs, commemorem aquest Dia de la Dona cada dia i precisament doncs, aquesta setmana del 8 de març des de l'Ajuntament s'han organitzat tot un seguit d'actes aquesta setmana de la dona que tot just començaven el dimecres amb una exhibició de tirant barc al pavelló poliesportiu. M'agradaria que les regidores ens expliquessin doncs, com s'ha organitzat aquest programa i en què consistirà.
Mariana. El programa se ha hecho con mucha ilusión pensando en las mujeres. Se empezó el miércoles día 4 con un acto de flechas solidarias en que, como ya sabemos, la Asociación de Tiro con Arco hace una gran labor en que las mujeres se recuperen tanto psicológicamente como físicamente con un gran ejercicio que es el tiro con arco que las fortalece mucho en sus dolencias, ya lo he dicho, físicamente, por el trabajo que hacen con el arco y también psicológicamente porque ven que pueden, que salen, que hablan con más mujeres que pueden tirar y entonces desde la asociación se hace con mucha ilusión y nosotros también lo añadimos y colaboramos con las flechas para que esto se vea cada vez más y vean su labor y cada vez colabore más gente y lo vean. Y toda la semana se ha hecho con, bueno, desde Cultura Dulos ha hecho dos grandes talleres con la biblioteca, que ella ya hablará de ellos, y desde la Regiduría de la Dona pues estamos preparando también la comida el día 8, en la 1:30 en la puerta del ayuntamiento se leerá el manifiesto, como bien ha dicho Jordi, y luego pasaremos a las 2 en el polideportivo a hacer una comida y una celebración especial para todas aquellas mujeres que nos han querido acompañar, que son casi 200 y que la verdad es que estamos muy contentos.
Mariana, una lectura del manifest que tindrà lloc diumenge dia 8 de març a 1:45 del migdia davant de l'Ajuntament, que com sempre compta amb la col·laboració de les dues associacions de dones d'aquí del municipi.
Sí, que hacen una gran labor, como ya he dicho Jordi, mestresas de casa y Dones por la Unitat de Constantí, y se le reconoce como todos los años la labor que hacen leyendo ese manifiesto compartido. Y bueno, estaremos ahí a la 1:30. Espero que vayan mujeres, hombres, niños, y la verdad es que se llene. Que hi ha molta gent.
I després a les dues al pavelló poliesportiu amb aquest dinar de dones, que com deies, doncs, reunirà 200 dones d'aquí del municipi, suposo que és un moment especial, no? I bonic, el fet de poder estar totes les dones aquí al pavelló reunides.
Sí, sí, es muy bonito y es la celebración de que somos mujeres, del día que se celebra de la lucha de la mujer, y lo pasaremos muy bien. Todas tienen muchas ganas de pasar ese día con sus amigas, sus familias, y estaremos muy bien acompañadas, con un menú especial que se ha hecho pensando en ellas, y luego se les va a hacer un pequeño obsequio. Espero que les guste a todas, se ha hecho con la mayor ilusión y el mayor cariño, y luego un especial detalle para las mujeres que cumplen este año 80 años. Y luego pasaremos a un pequeño espectáculo en el que bueno, bailaremos y nos lo pasaremos muy bien.
Doncs esperem que així sigui, que puguem gaudir d'aquesta festa per celebrar el Dia de la Dona. Dolors, des de la Regidoria de Cultura, també s'inclouen actes en el programa. Quins seran?
Doncs bé, aquesta tarda, a 6:45, hi ha la presentació del llibre de la Tecla Martorell, La memòria de les oblidades. La Tecla Martorell és una companya professora també d'Escola d'Adults, i molt, molt coneixedora de tota la problemàtica de les dones i també, sobretot, de les dones i de la immigració. Ha guanyat diferents premis, també ha escrit diferents llibres, tant contes per nens com contes per adults i llibres per adults, i avui ens presentarà aquest llibre, que és el relat. Bé, aprofito per dir que aquest llibre ja s'ha treballat al Club de Lectura de la Biblioteca, amb la Vanessa, i avui, doncs, a part de fer la presentació, també podrem tindre una xerrada col·loqui amb ella. Ens explicarà la història de quatre dones que, després de la Guerra Civil, doncs, són empresonades, acusades de traïció, i que acaben a la presó de les Oblates de Tarragona, i després totes quatre moren a la presó i són enterrades en una fossa comuna a Tarragona. Llavors és un llibre molt, molt que doncs no sé, que toca molt, no, la fibra de les persones, sobretot pel fet de la situació que representa i també pel fet de ser dones, que allà pots veure les condicions d'higiene, alimentació, la disciplina, l'adoctrinament que van fer, no només amb aquestes quatre dones que van morir per desgràcia, sinó amb totes les dones després de la Guerra Civil. I després, el dilluns, hi ha una cosa molt més alegre i molt més divertida, és un taller de contes per adults amb la Sílvia Palazón. La Sílvia Palazón és una col·laboradora de la biblioteca que, vull dir, que els seus contes, doncs, agraden molt. I llavors parlarà de la situació de la dona a través dels contes. Tots els contes que ens explicaven les nostres mares, les nostres àvies, que s'han anat transmetent de generació en generació, doncs tots tenen una, entre cometes, moraleja. I és aquesta la que hem de saber veure. És aquella que ens han transmès, ens han passat, i que ajudava també a que la nostra situació, doncs, l'acceptéssim perquè sí, no? Perquè era així i l'havíem d'acceptar. Llavors ella, doncs, treballarà tots aquests aspectes.
Molt bé, doncs activitats totes molt interessants per gaudir d'aquesta setmana, d'aquest Dia de la Dona del 8 de març. A mi m'agradaria destacar també que, bueno, escoltant-vos parlar, no, d'aquest programa, veus que hi ha dones implicades al darrere també en la seva preparació, i això m'agradaria que també ho destaquéssim.
Sí, claro, hay muchas mujeres implicadas, tanto las dos regidoras que aquí estamos, como las trabajadoras del ayuntamiento, como, bueno, tanto en el propio edificio del ayuntamiento como en la biblioteca, que se han involucrado mucho en que todo esto salga bien y las mujeres lo puedan disfrutar, tanto el domingo en la comida como en los talleres que se han hecho desde la biblioteca, que han hecho con mucha ilusión, y la verdad es que se lo están trabajando mucho. Mujeres, como siempre, tenemos que trabajar el doble para todo y seguimos en esas. Y la verdad es que en todo le pone muchísima ilusión, no solo porque sea el Día de la Mujer, pero como todo le ponemos ilusión i ganes i tiramos endavant.
I tant, que sí, aquesta il·lusió és la que sempre sí. ha de regnar. Dolors, volies afegir alguna cosa?
No, que ho hem treballat conjuntament, un treball d'equip, i que esperem que totes les dones de Constantí estiguin contentes, els hi agradi i els trobin profitosos per la seva experiència personal.
Molt bé. Doncs volíem començar fent aquest repàs a la programació dels actes del Dia de la Dona aquí a Constantí. Aprofitant que us tenim aquí als estudis de Constantí Ràdio a les 4, volíem fer una mica així de tertulieta sobre el Dia de la Dona, a veure el que sortia. I, no sé, la Isabel, per exemple, té un programa que és La Randa Vers de Frec de Llavi, de poesia. Tots l'haureu escoltat els dijous a les 8 i en redifusió a les 11. I venen moltes dones que són molt interessants. De fet, les entrevistes totes són molt interessants, però el programa es nodreix també de moltes dones, Isabel.
Sí, la veritat és que sí, n'han passat bastantes. Algunes han vingut acompanyades, pues, no sé, per exemple, per si és algun grup de música, pues, porten algun músic. D'altres han vingut soles, amb llibres, amb poemes o amb cançons. I la veritat és que sí, que li donen molta vida i, bueno, és especial, no? I sí que, si vols, mencionem sí, aquestes que han vingut últimament, no? Uh-huh. Va venir ara fa poc la Pili Cugat, que ella és una cantautora de Tortosa, coneguda com la Jueva de Tortosa, perquè canta també en hebreu, i ella forma duet amb Carlos Luprián, que és el que l'acompanya, que és guitarrista. Ells fan concerts, tenen un disc que porta per títol Jocs d'aigua, on la natura i el riu formen part, bàsicament, d'aquestes cançons. Musiquen també poemes. La Pili té una veu dolça i una veu que fàcilment t'atrapa quan l'escoltes, i les seves cançons doncs, són molt emotives i s'apropa molt, no, a la gent. Si vols, podem escoltar un fragment de l'entrevista que quan van estar aquí.
I tant, que si podem escoltar el fragment on ens interpreten Riu de Maig,
Riu
sembla.
Riu de Maig, vinga. Correcte. A veure, ells ens faran una cançó?
Sí, esta cançó ha estat inspirada en lo... El bosc de ribera, un bosc de ribera, una vegetació a la vora del riu que està contínuament acaronada per les aigües del riu. Unes aigües que sempre volem que siguin unes aigües que baixiguen generoses i que siguin les aigües necessàries per a mantenir el nostre estimadíssim delta.
Molt bé.
Riu de Maig.
Sota aquesta dolça arbreda que creix en lluna plena respirant el teu vés la lenada pacient. Ets deliciosa mirada, l'abraçada complerta, l'insistent caminar del degoteig del temps. T'endinses entre calmats matons del teu perfilat camí. Ara ja res és silenci, tot és un tot diví. Sento els llims que em són amics, nodrint tot el meu cos, vestint la pròpia pell, la pedra i el tamarit. Trenc de l'alba caronada pel teu reflex d'argent, el vent de garbinada fa un pols al teu corrent. T'endinses entre calmats matons del teu perfilat camí. Ara ja res és silenci, tot és un tot diví.
Bé, doncs és la Pili Cugat que ens regalava moments com aquests i a mi m'agradaria destacar Isabel, que és una dona forta que ha superat molts moments difícils, eh?
Sí, de fet la Pili Cugat, ho ha explicat ella mateixa, ha superat un càncer i bé, una fortalesa i una vitalitat quan ho explicava i després com ella ha anat tirant endavant, que suposo que la música l'ha ajudada molt també, perquè quan està aquí, bueno, recordes, no, Noelia? Ella canta amb els ulls tancats, perquè ho està sentint, i clar, és que no els obren tota la cançó, i te la mires i dius, m'agafen ganes també de tancar els ulls, perquè transmet moltíssim, vull dir, té una força interior, suposo que això l'ha ajudada moltíssim també.
Mm-hmm, tant que sí. Volíem destacar una altra convidada que va passar també pels micròfons de la Randa Verge, Frec de Llavi.
Sí, la Lia Sampai. Aquesta també cantautora, és de Barcelona, però té arrels ebrenques. L'acompanya Adrià Pagès a la guitarra, formen també un duet espectacular, fan concerts arreu i fa una setmana, crec, ara, el diumenge passat, van estar al Teatret del Serrallo. Canta, bueno, té una veu preciosa, canta com els àngels, que dic jo. És també molt propera, transmet moltíssim i van estar aquí presentant La Fada Ignorant, el disc, un dels discs que tenen, i podem escoltar també, no?
També ens van regalar moments com aquests amb la cançó que es titula Sento.
Molt bé, a mi m'agradaria que ja que esteu aquí, que parlem tant, m'agradaria sentir-vos, i suposo que els nostres oients també, que toqueu alguna cosa de La Fada Ignorant o del que vulgueu.
Sí, ara cantarem una cançó de La Fada Ignorant que es diu Sento. Vale. I que parla d'aquelles persones que mirant-te et fan tornar a tu mateix.
Molt bé.
En una platja nevada, en un desert ben banyat, en la claror de la fosca, en lo silenci grat, en les mentires, les gràcies i tot lo que mos fa grans, caic dins del núvol negre que tinc davant. I plou damunt lo desert i gela dins la mar blava, i hi ha un raig de llum al fons del núvol que m'abraça. Sento els teus ulls i la llum damunt la pell que du el meu nom. Sento les teues mans amables i la paciència del teu cos. I si no fos perquè sé que hi ha algo que tinc molt clar, a lo millor provaria de dibuixar tota una vida, una casa, una escola i un caminar que m'ha menat a donar-me que no hi ha un color encertat. Va pintar la platja nevada, va cantar silenci grat. Sento els teus ulls i la llum desperta damunt la pell que du el meu nom. Sento les teues mans amables i la paciència del teu cor. Platja nevada, en un desert ben banyat, en la claror de la fosca, en lo silenci.
La Lia Sampai, que ens regalava també la seva simpatia, no? Transmet això.
Jo recomano el disc aquest, si el podeu adquirir, segurament que per internet o posant el seu nom surt, la Lia Sampai i Adrià Pagès, La Fada Ignorant, és preciós.
Sí, és molt bonic.
És molt maco.
Us ho recomanem, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs seguim endavant i recentment hem tingut la incorporació a Constantí Ràdio d'una nova col·laboradora que ens fa molta il·lusió, no? Doncs fer gran la família, és la Núria Moreno. Núria,
digue'm.
Una miqueta ens agradaria que ens expliquessis doncs com és la teva experiència aquest temps que has estat aquí amb nosaltres.
Bé, doncs ha estat una experiència realment plena, meravellosa. Jo em sento molt contenta cada vegada que vinc aquí a llegir els poemes amb el meu company, l'Àlex Caborrasi, perquè, no sé, potser és perquè ningú em veu, no? I em sento molt, molt lliure a l'hora de poder llegir, d'estar tranquil·la, i és una mica l'anonimat que dona dona la ràdio, malgrat que després poses la foto, no? Però en un principi, quan estàs aquí, estàs com en una urna, dius, bueno, estic aquí sola, amb un micròfon i ja està, no?
La Núria és una dona molt interessant, té una veu molt potent, la podeu sentir, i té moltes anècdotes a explicar. Fora de micros, l'altre dia ens explicaves una que era molt interessant.
Bé, ja que estem parlant del Dia de la Dona, no? Les meves anècdotes són més a nivell de treball, no? Perquè jo quan vaig començar a treballar, sempre, no sé per què, sempre era en treballs típics d'homes. I clar, jo era una dona, i a més molt joveneta. I començar a treballar en aquests sectors, doncs al principi va ser una mica dur, no? Perquè sempre, clar, et veien una dona, t'havien d'ajudar perquè ets molt fràgil, tu no pots, no tens força, i res d'això, perquè a més jo sempre he sigut una dona molt rebel. No sé si perquè tinc 6 germans, això em donava més empenta, no? De dir que, ei, que sóc una igual que tu, que si tu pots jo també, no? I va ser molt curiós perquè amb 22 anys aproximadament vaig començar a repartir la premsa a Barcelona i bé, només érem 10 dones. Jo crec que era no només a Barcelona, sinó a la resta de Catalunya. Eren molt poquetes. Per això que diem, no? Perquè estaven com estigmatitzades, no? Uh-huh. Ets dona, tu no pots conduir una furgoneta, tu no pots agafar pes, necessites un home al teu costat que t'ajudi. I no, no, això va ser revolucionari, no? Perquè vam començar nosaltres i vam dir, no, nosaltres estem aquí, som tan vàlides com vosaltres, fem la mateixa feina, i això va ser també un punt perquè al principi ens pagàvem menys, fèiem el mateix treball i pagàvem menys. I nosaltres vam dir, bueno, això què és? Fem el mateix treball, la mateixa forma, tenint les mateixes rutes, o sigui, per què cobrem menys? Perquè som dones. I no, no, ens vam plantar amb l'ajut de molts companys, ho he de dir, no? Que ens van ajudar i van dir, no, no, elles són tan vàlides com nosaltres. Estem meravellats amb elles, no? Com treballa, com reparteixen, agafen el pes i ens van ajudar i es van equiparar primer els sous i després el reconeixement de... Ja arribaves a treballar, ja no eres una dona, eres un company. Uh-huh. Aquest matís va ser molt important, no? Uh-huh. I, no sé, va estar molt bé aquella etapa.
I ara que la Núria ens parla del món laboral, doncs, a veure si cadascuna de vosaltres ens podria explicar la seva experiència. Sobretot m'agradaria que les dues regidores, m'agradaria conèixer la seva experiència com a dones regidores, el fet que ha suposat doncs, assumir aquest càrrec, o com ho esteu vivint. Suposo que per vosaltres ha estat una experiència que us haurà canviat la vida.
Sí, sí, yo por lo menos a mí me hace muchísima ilusión. Lo estoy viviendo con muchas ganas, mucha ilusión y todos los días voy súper contenta y alegre al ayuntamiento. Y yo la verdad es que yo cuando empecé a trabajar, encima era secretaria, que claro, la secretaria era, bueno, si poníamos bien el café ya éramos todo un valor. Entonces, claro, el hecho de que cogieras y pudieras hacer un trabajo de facturación, más ponerle el café, más hacer un albarán, más atender el teléfono, esto era una odisea en la que solo podíamos estar las mujeres, porque los hombres se atabalaban. Entonces, claro, decías, bueno, si yo esto lo hago tan bien y hago 8 cosas a la vez, resulta que soy la que menos cobro en la empresa. ¿Esto cómo se hace? Pero era así. En ese momento, encima, no te podías quejar, porque es lo que nos pasa a muchas, que no estés de acuerdo con lo que haces, pero, sin embargo, porque sientes que puedes hacer mucho más, pero no te dejan, no te dejan. Entonces, tú estás bien donde estás, ponte mona, no vengas de cualquier manera, aunque estés en un polígono en medio del campo, rodeado de ovejas, pero te tienes que poner mona, aunque sea para contestar el teléfono. No lo entiendo, porque aquí sí que tenemos una foto después, pero allí cogías el teléfono y nadie te veía si estabas mona o no. Pero bueno, te veía el jefe. Y la verdad es que también sentías que te cogían según les gustaras físicamente, que también era muy denigrante. Hecho de decir, bueno, tengo que ir mona a una entrevista porque me cogen por el aspecto que tenga, no por mi preparación, pero bueno... ¿esto cómo es? Y veías luego la sala de espera para otros trabajos a hombres que cada uno venía como le venía en gana. y unos venían sin peinar, otros peinados, otros más o menos se tiene que guardar un poco, pero parecía como que eso no importaba. Pero sin embargo, entre nosotras, que también a mí es reivindicar el hecho de que nosotras también nos veamos iguales y nos apoyemos entre nosotras, ¿no? Era como una competición. Era a ver cuál iba más mona, con el mejor puesta, mejor maquillada, porque si no, sentías que no te iban a coger. Y daba igual lo que llevaras debajo del brazo, el currículum que llevaras, el todo. La verdad es que es duro, y mira que yo no considero que tampoco sea muy mayor. Solo tengo 46 años y naturalmente, anteriormente se pasó mucho peor. Yo, mi madre, por ejemplo, que era mi referente femenino, ella cogió y cuando empezó y vio que no era tan bonito el matrimonio como se lo pintaban, porque era lo que pasaba, te casaban muy joven, y no te pintaban y decían... Yo me acuerdo una frase que me dijo mi madre, que fue a mi abuela, su suegra, y le dijo, bueno, es que yo no me llevo muy bien con tu hijo, no, o sea, no me veo yo, no, esto no era como cuando estábamos novios, que todo era flores y qué bonito, sino no, tú tienes una obligación y te tienes que levantar y tienes que hacerme el bocadillo porque me voy a trabajar y tienes que estar aquí. Y mi abuela, la frase que le dijo fue, pero es que te pega. Y dijo, hombre, no, solo faltaba. Dice, pues entonces, ¿qué más quieres? Claro, es muy denigrante, ¿no? Y se tuvo que aguantar y seguir con el matrimonio y tener dos hijos más y decir, bueno, pues ya está, esto es lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que también ya no es el valor de que nosotras hayamos podido llegar al mundo laboral, sino el valor de las que se han tenido que quedar en casa por narices, porque no había otra. Porque eran ellas las que criaban a los hijos, las que cuidaban a la casa, las que lo llevaban todo, porque es que lo llevaban todo, la parte económica, la parte de hijos, la parte psicológica, pues lo que llevamos todas, ¿no? Durante todo el día y en... Entonces, no sé, es... yo es que me pongo muy sensible cuando hablo de estas cosas, entonces... Sí, la pobre ya encima no la tengo, entonces es este plan, ¿no? De también ponerlas en valor a ellas, las que se han quedado en casa, que aunque no trabajen... Bueno, aunque no trabajen, no. Realmente, aunque no cobren un sueldo, porque trabajan 24 horas igual, como burras, que no cobran un sueldo, pero que tienen el mismo valor que las que salen fuera. Y que no solo es el Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos que valorar que es el Día de la Mujer, sin más. Porque todas trabajamos, dentro, fuera, cobrando sueldo, sin cobrar sueldo, y todas echamos el resto en todo lo que hacemos, sea en preparar la comida porque es para nuestros hijos, como sea para trabajar porque es un valor añadido el trabajar fuera, el llevarlo todo, el tirar para adelante. Entonces, todas tenemos valor y es lo que tenemos que reconocer entre todas. Que no es solo como hay alguna mujer que me ha dicho, no voy a la comida porque yo no trabajo. Y me ha costado pelearme con ella y decir, ¿cómo que no trabajas? Porque te quedas en casa, no trabajas, ¿no? No. Y me ha indignado, sinceramente, porque yo me acordaba de mi madre y yo decía, ¿cómo que no trabajas? Si desde que te levantas hasta que te acuestas, no estás al pie del cañón.
Sí, sí.
Claro, claro, estás al pie, sí, del cañón. Claro. Tus hijos, todo. O sea, yo cuando cogí, por ejemplo, dije, es que la mujer que está en casa, dices, vamos a ver, una mujer... yo creo que todas la hemos vivido. Nosotros nos ponemos malas y seguimos para adelante. No pasa nada, sí. La casa sigue, los hijos siguen, el trabajo sigue, todos, sí, seguimos para adelante. Sin embargo, un hombre se pone malo, se da de baja y hasta ahí ha llegado.
Se pone, sí, malo y enseguida, ya bueno, está. Un drama.
Claro, es un drama. O sea, 39 de fiebre ya es, llévame a urgencias que me estoy muriendo. Yo, sí, no sé, el que haya pillado el coronavirus tiene que estar el pobrecito hecho, sí, polvo. Sí. Claro, yo creo que a lo mejor hay más casos de hombres que de mujeres, porque las mujeres lo habrán pasado como que, bueno, esto es un resfriado, venga, tiramos para adelante. Entonces es el varonarnos diariamente y decir, si es que tenemos que verlo nosotras, que es que valemos para todo y tiramos para adelante, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea. Entonces, valorar que trabajamos,
cierto,
sea donde sea, cobrando y sin cobrar.
Cierto, las primeres que nos tenemos que valorar somos nosotras mismas. Se'ns acaba el temps, volíem fer moltes coses, volíem posar moltes cançons, poemes, i no podrem perquè se'ns acaba el temps, però sí que m'agradaria, doncs, acabar
escoltant les experiències de la Dolors i d'Isabel sobre el món del treball, també la Dolors, que ens està aquí, la seva tasca que fa a l'escola d'adults amb les dones que hi van.
Sí, doncs mira, perdó, la meva experiència personal és diferent a la de la Mariana. Jo, per sort, vaig tenir una família, uns pares i una àvia que es van esforçar molt perquè jo pogués estudiar, perquè jo pogués anar a la universitat i perquè no hagués de dependre de cap home. Que jo van donar les eines perquè jo pogués guanyar-me la vida sense dependre de ningú.
Mi madre también lo hizo, pero claro, Llavors,
jo vaig estudiar, vaig a la universitat i després treballo en una professió que està molt feminitzada. Gairebé totes som dones les mestres. Aquí ensenyem, jo m'he dedicat a l'ensenyament d'adults i també gairebé la majoria, el 90, 80, entre el 80 i el 90% dels meus alumnes són dones. Fins aquí, perfecte. Què passa després? Que quan anem als càrrecs superiors, els directors, tots són homes. Doncs aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. A les aules gairebé totes som dones, a la classe gairebé totes som dones, als superiors, homes.
Homes. Mm.
Això no acaba de quadrar. Aquí tenim aquí...
Un eslabon perdut. Sí,
exacte. Sí. Tenim un sostre de vidre que no hem estat capaces encara de poder tallar. Mm-hmm. Això pel que faria a la meva situació professional. I pel que fa a la regidoria, doncs la primera legislatura que jo vaig ser, doncs érem una legislatura molt, molt femenina. Érem 4 dones i 2 homes. Ah. Vull dir que estava molt bé la cosa, la primera legislatura, la del 2007. Després ja vam quedar 2 dones sols, a la següent també 2 dones sols, i ara som 4. Bé, 4 de 9. Bé, les lleis ja sabeu que han canviat una mica, que ara tenim la llei de la paritat, home-dona, o dona-home. Mm-hmm. Vull dir, sí. No sé, també considero que no sé si està gaire bé això, perquè hem de posar a les persones a les llistes electorals per la seva condició sexual, no. Perquè són homes, perquè són dones.
No.
Jo crec que també aquí hauria de jugar una miqueta més la vàlua de la persona. No sé, reflexionem, pensem si això hauria de ser així o no hauria de ser així. Sí. I després aquí jo també vull llançar una llança a favor del meu home. Una llança a favor del meu home, perquè si jo puc fer i em puc dedicar a tot el que em dedico i a tot el que faig, és gràcies a ell, perquè ell és el que s'ha encarregat de cuidar els meus fills, de portar-los a les activitats escolars, de banyar-los, de donar-los el sopar i de fer tot el que teòricament se suposava que hauria hagut de fer jo, que no he fet.
Mm? Mm, molt bé.
Llavors, jo...
Clar, és que hi ha homes i homes, no?
Exacte.
Hi ha homes
i treballadors. Jo,
des d'aquí...
Menos mal que van canviando, que sí, estan ajudando. Sí.
Des d'aquí li dono les gràcies.
Doncs sí, cal agrair-ho també, hi ha homes meravellosos. Isabel, molt ràpidament perquè...
Queda poc temps, no?
Queda poc temps i també tenim a l'Aita que ens volia enviar un missatget.
D'acord, res, seré molt breu. Quan has parlat tu, Mariana, del tema de la vestimenta de l'empresa, m'ha vingut al cap que quan jo treballava també en una empresa que vaig treballar, m'ha fet molta gràcia això perquè m'ha vingut una imatge... que és que recordo que a l'estiu els homes no podien anar amb bermudes i en canvi les noies anaven amb faldilla curta i no ens deia ningú res. Vull dir, ara m'ha vingut al cap, m'ha fet gràcia, no?, com dient, doncs això que dèiem, aquesta diferència de la vestimenta, no? Mm-hmm. I després sí que és veritat que les nostres, diguem-ne, bueno, no totes, però les nostres àvies van viure una vida bastant dura en el sentit de que la costum aquesta, no?, de que tot ho feia la dona, ja era normal, ja se suposava que ho havien de fer així. Vull dir que es donava per suposat que era així i les pobres tenien una feinada de por. I també, en quant al tema de l'escalafó de la dona, en el tema artístic sí que és veritat que, si us hi fixeu, compositors... en l'àmbit, per exemple, musical, hi ha molts més homes que dones. Això també és veritat. De tota manera, es va millorant, també va canviant. I ja no dic res més perquè em penso que ja...
L'Aita, per exemple, sempre ens canta aquí al programa i ens volia també saludar. Escoltem-la.
Bon dia, companys de Constantí Ràdio. Ja m'agradaria estar aquí amb altres. No és possible, però tenim la tecnologia i gràcies a aquest àudio doncs puc fer la meva petita aportació en aquest dia tan especial, el Dia Internacional de la Dona. És un dia per mi revolucionari, reivindicatiu, de consciència, de reflexió, de ser conscients en general la societat de que encara queda molt per fer, s'ha fet molt, però bueno, queda. I en el món que jo em moc, que és el món del flamenc, que feia aquest programa tan bonic, tan especial, de Constantí Ràdio, que es diu De Quim pel Bas, sempre, des de la primera temporada, m'ha agradat destacar, a través de diversos programes que he fet, dedicats a la dona, a les figures pioneres del flamenc, a les tocaores de guitarra del flamenc, que destaquen, i molt, que tradicionalment ha estat un món masclista, però ja la societat ho era, vull dir, no és que especialment sigui masclista el món del flamenc. Però bueno, a banda d'això, destacar figures com Rocío Márquez, que vull fer un especial d'ella, i té discografia interessant, ja la sentireu en el meu especial. És una dona que és molt optimista i està revolucionant. Realment pertany a aquest grup que s'està ara gestant, no?, de generació de noves flamenques, que són totalment innovadores, creatives, deixen una mica de banda ja les tradicions, no? Tenim l'exemple de la Tremendita, que fa poc vaig fer un especial, tenim a Rosalía. Bueno, en general penso que la dona avui està més alliberada, menys submissa, i necessitem pues, ser conscients de tot el que encara ens queda per davant. I res, salutacions de la que us parla, Ita Navarro. Molts besitos, companys, que us ho passeu bé. Ens veiem aviat.
Doncs moltes gràcies a la Ita, ella sempre s'acomiada així al seu programa. Hauríem de fer una petició al Jordi, que ens convidi a fer un altre programa, no? Perquè se'ns ha quedat curt.
Però Noel, no podrem escoltar al final la cançó aquella de la Montse Reyes?
No podrem escoltar.
No, ni posar-la per acabar?
No, perquè per acabar tenim la secció de la biblioteca, que fa que divendres la biblioteca amb les recomanacions literàries, i avui ens recomanen llibres sobre el Dia de la Dona, sobre les dones, i la Mari doncs, ens ha preparat unes recomanacions i haurem d'acabar amb ella. Però li podem dir al Jordi que ens torni a convidar, no?
Sí,
doncs
crec
sí,
que
estaria
sí.
Bé.
Ens ha quedat temps. Sí, sí.
Però si no, ara determino, perquè vamos, entre sí. Lo que hablo yo y lo que hay que decir...
Una hora no puede ser. Ilimitado. Núria, tu no has parlat gaire, si vols acomiadar tu el programa. Vinga.
Bueno, no sé, jo més que res m'agradaria, no sé, despedir el programa amb una petita frase, no?, que m'ha vingut vinga. Mentre totes estaves parlant, no? I és una espècie de resum del que s'ha dit, no? I és que recordar a les dones que som dones tots els dies de l'any, no només un.
Sí, això estic d'acord. Sí. Exactament.
Només això.
I també ens ho hem de recordar nosaltres mateixes.
Sí, nosaltres mateixes, sempre.
Doncs moltes gràcies a les quatre per haver estat aquí amb nosaltres, també a l'Aita Navarro, moltes gràcies a les regidores, la Mariana i la Dolors,
gràcies
i a les
a
col·laboradores,
tu.
La Isabel i la Núria. Ens acomiadem amb la Mari de la biblioteca, que ens porta les seves recomanacions, i esteu convidadíssimes per quan vulgueu tornar aquí a la ràdio.
Tornarem, eh?
Tornarem,
hem
sí,
de,
sí, sí.
Ara quedarem amb el dia, ja.
Molt bé.
Ara busquem agenda i quedem.
Molt bé. Moltes gràcies a totes.
Vinga, a vosaltres.
Vinga.
Adéu-siau. Gràcies.
Adéu.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. En 1977, l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides va proclamar el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, posant en valor el seu esforç i la seva tasca activa en la societat i la família. Dones lluitadores, valentes, sacrificades, tendres, fermes, treballadores, emprenedores, somiadores, àvies, mares, amigues. Avui el nostre espai va dedicat a nosaltres, les dones. I comencem amb el llibre Les dones també fan història. Història i memòria de les dones del nostre poble, de Constantí, al segle XX, escrit per l'historiadora Neus Baena Gallardo. Les dones també fan història. És un recull d'històries de la vida de més de 30 dones de Constantí, de generacions autòctones i de nouvingudes que, juntament amb articles i bibliografia especialitzada, en Història de les dones, Història local, pretén reconstruir la realitat i la trajectòria femenina en l'àmbit municipal durant la centúria passada. Les dones també fan història, es representa com una contribució a la meravellosa tasca de reconstruir una història total, la història de tots i de totes. La revolución de las mujeres, crónica gráfica de una revolución silenciosa, de José Antonio Marina, filósofo y escritor, aborda en su obra la presencia y evolución de la mujer a lo largo del siglo XX. La revolución de las mujeres hace revivir en 200 imágenes la transformación de la mujer en campos tan diversos como la vida social y familiar, su incorporación al mundo del trabajo, su presencia en la guerra civil, su protagonismo en el cambio del panorama cultural español, la moda, el deporte y todos los campos del acontecer cotidiano. És un fet reconegut que en la història les dones són les grans oblidades. En aquest llibre, 100 dones catalanes inspiracions creatives, hi trobareu reflexions sobre el procés creatiu i el paper de les dones en la producció artística. Antoni Gelons ha recollit un centenar de pensaments interessants i inspiradors, des del segle XIX fins als nostres dies, des de Rosa Sensat fins a Txell Bonet, passant per Caterina Albert, Aurora Bertrana, Montserrat Roig i moltes, moltes altres. Dones que d'una manera o altra han deixat empenta i han ajudat a evolucionar el paper de la dona. Ara us presento el llibre de l'escriptora, poeta i periodista Aina Torres, titulat Dones rebels, històries contra el silenci, l'importància de tenir referents femenins i recuperar la memòria oblidada de 22 dones d'arreu de la nostra geografia que van prendre partit per enderrocar els murs del patriarcat. Milicianes, aviadores, matemàtiques, pintores, compositores, polítiques, escriptores, metgesses, esportistes, sindicalistes, periodistes, mestres, activistes veïnals, totes elles nascudes al llarg del segle XX. El llibre explica la història de dones marcades per la Guerra Civil, ja sigui perquè l'han viscuda en primera persona o perquè n'han patit les conseqüències en forma de dictadura. I ara, de la mà de l'historiadora novel·lista Wick Weisen, us presento la novel·la Una filla no és un fill. Narra la conversa d'una àvia amb la seva neta sobre la història de les noies, de l'antiguitat als nostres dies. L'explica que la idea segons la qual els nois i les noies han de tenir els mateixos drets és relativament recent i el camí per aconseguir la igualtat serà llarg i difícil. Una nova lectura de la història de la humanitat que resultarà apassionant, però no parla de grans esdeveniments ni de personalitats, sinó de les petites coses de la vida quotidiana que han canviat la història. I ara continuem amb l'autora Luisa Carnes, que ens apropa amb una solidesa innegable a la realitat de les dones de principi del segle XX, en què treballar i callar era la norma. L'autora es va inspirar en la seva pròpia vida per escriure la novel·la Tea Rooms, Mujeres Obreres. Narra la història de les dones treballadores en el Madrid de la dècada dels 1930, on la condició femenina se sumava a la discriminació de classe i a la precarietat laboral. Cadascun dels relats d'aquestes treballadores no deixaran indiferent als lectors. I seguint amb la novel·la Tres dones fortes, de Mary Inday. Tres peripècies íntimament lligades de tres dones que diuen que no, la Nora, la Fata i Katie Demba. Cadascuna a la seva manera lluiten amb fermesa i amb una obstinació admirable per tal de conservar la seva dignitat davant les humiliacions que els infligeix la vida. Singular, misteriós i envoltat, l'art precís de Mary Inday ens mostra la dolçor i el dolor de la violència i el perdó, la crueltat i la dignitat, amb la seducció d'una veu commovedora. Aquesta novel·la, Tres dones fortes, ha estat guardonada amb el Premi Congor. I a la secció infantil us faré un petit tastet de llibres que trobarà a la biblioteca sobre dones valentes i decidides. Tenim a Marie Curie, la primera dona en guanyar dos premis Nobel. Va ser la primera doctora en ciències i la primera professora a la Universitat de París. Va descobrir el radi i el poloni i va desenvolupar la teoria de la radioactivitat i va ajudar molt en els avenços mèdics de la seva època. També trobareu de llibres de Eddie Lovells la primera programadora informàtica de la història, la matemàtica inscriptora londinenca que va descriure el primer llenguatge de programació i va preveure la capacitat d'un ordinador per anar més enllà dels càlculs matemàtics. Ara també tenim a Frida Kahlo, artista i pintora mexicana, amb un gran esperit lluitador i revolucionari. La seva capacitat artística li va permetre lluitar contra una malaltia rara que va patir de petita. També no podia faltar Anna Frank, la nena jueva amagada durant la Segona Guerra Mundial, que gràcies al seu diari podem conèixer com vivia una família alemanya d'ascendent jueva amagada dels nazis i dona veu al milió i mig d'infants que van morir durant l'Holocaust nazi. La seva història s'ha traduït a més de 55 idiomes i és coneguda per arreu del món. Wangari Maathai, activista política i ecologista keniana, es va donar a conèixer arreu del món per tots els combats tan valents que va lliurar en benefici del planeta, pel dret de les dones i de la llibertat. El seu país, Kènia, i també a l'Àfrica, es va oposar a la desforestació i va plantar milions d'arbres per fer renéixer els boscs amb l'ajut de milers de persones. En l'any 2004 va rebre el Premi Nobel de la Pau. També tenim llibres de Gloria Fuertes, la millor poeta infantil espanyola del segle XX. De formació autodidacta, va despertar el gust per la lectura i la poesia a molts infants i adults, defensora de l'amor lliure, el feminisme, el pacifisme i l'ecologisme. I, per últim, ara tenim la Malala, estudiant activista i bloguera pakistanesa, va ser la noia més jove en rebre el Premi Nobel de la Pau el 2014 per lluitar i defensar l'educació de les dones. I també va crear una fundació, Malala, per defensar els drets civils de les dones a tot el món. Totes elles, i moltes més, són dones valentes i decidides. I ara us faré un petit recordatori de les properes activitats que farem a la biblioteca. Avui mateix, divendres dia 6 de març, a les 18:30, farem la sessió del Club de Lectura, presentació del llibre i tertúlia amb l'autora, Memòries de les Oblidades, de Tecla Martorell, que ens presentarà aquesta colpidora obra que recrea la vida de quatre dones empresonades a la presó de les Oblates de Tarragona, a partir de documentació facilitada pels historiadors del Fòrum de Tarragona per la Memòria. Demà, dissabte, dia 7 de març, a les 10:45, farem taller club de lectura de còmic, és per a partir de 11 anys, i recordeu que és important les inscripcions a la biblioteca. El dilluns 9 de març, a les 18:30, farem xerrada taller, allò que expliquen els contes. Les dones prenen la paraula amb Sílvia Palazón, pedagoga i narradora. És un taller adreçat a públic adult i juvenil per conèixer i gaudir de relats populars amb protagonistes valentes i decidides. I això és el proper dissabte 14 de març a les 11:30, Bibliocontes, que ve el llop, a càrrec del Botó Màgic. Una sessió de contes amb música per a infants entre 3 i 6 anys, i el Botó Màgic està format per persones amb diversitat funcional que endinsen a l'alumne d'educació infantil a un món de fantasia. Així que us esperem! Bon cap de setmana a tothom i ens trobem a la biblioteca.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.